Bé, doncs els dimecres a aquesta hora ja sabeu que ens ocupem del vostre i també del nostre benestar emocional. I ho fem en companyia de l'Andrés Altí de León, membre del gabinet de Pantarrey. Molt bon dia, Andrés.
Ai, que me muero.
Bon dia.
Aquí estem, aquí estem. Estem bé.
La setmana passada ens va quedar un tema pendent. Mm-hmm. I era el tema de la resiliència.
Resiliència, sí.
Que, bueno, vam definir com aquesta capacitat que tenim les persones d'assumir, superar moments difícils a la nostra vida i que aquí mm-hmm. ningú no s'escapa perquè en un moment o altre doncs,
ens
sempre ens trobarem en una situació com aquesta. Sí, sí. I vam estar parlant de com aprendre a ser resilient uh-huh. i com poder practicar, perquè ens comentaves és que això es pot exercitar, es pot practicar, es pot entrenar, o sigui que uh-huh. ho podem adquirir.
Sí.
I vam estar parlant de diferents conceptes.
Diferents
Els
conceptes.
Podem repassar així molt ràpidament?
Sí, totalment. Si no recordo malament, bueno, al final el que dèiem de la resiliència és que no només poder superar aquestes situacions, sinó sortir-ne enfortits. No? Uh-huh. Que és, o sigui, al final és la capacitat de veure un problema com una oportunitat per millorar, no? Sense importar com de difícil o gran sigui aquest problema. Comentàvem que un dels primers passos que hem de fer per poder acabar de practicar la resiliència era l'autoconeixement, en el sentit de conèixer quines són les nostres potencialitats i limitacions, els nostres punts forts i punts febles. Això també estava molt relacionat amb la confiança en un mateix, que al final és la capacitat de confiar en un mateix, no? No podem confiar en un mateix, en nosaltres mateixos, si no ens coneixem. Llavors aquests dos punts estaven íntimament relacionats. També un altre que vam comentar va ser el de la creativitat, en el sentit de que doncs, una persona que té resiliència i que la practica agafa un problema i d'en aquí pensa una manera creativa de sortir-ne enfortit o aprofitar-lo per créixer i per millorar. Mm-hmm. I això sense creativitat doncs és una mica complicat. I per últim, crec que vam estar parlant del que és les oportunitats, en el sentit de dir veure aquests problemes amb un punt de vista optimista, reconeixent els problemes com oportunitats, per això, no? Per créixer i per millorar. Assumint les dificultats com el que són. Dificultats, però dificultats momentànies, que després podem superar.
Ara m'estaven recordant d'una frase que tothom coneixerà, que és quan es tanca una porta sobre una finestra.
Sí, sí, totalment.
Això ho podríem fer servir.
Seria que al final sortir per una finestra sempre és més complicat que sortir per una porta. Però, bueno, potser t'ajuda a millorar la teva agilitat, jo què sé, no? Al final són vies alternatives per lidiar amb les coses que ens passen.
Uh-huh. Però hi ha més qüestions a tenir en compte per poder practicar aquesta resiliència.
Aquesta resiliència, sí. Uh-huh. Una d'elles és el mindfulness, que també és un terme que últimament...
De moda,
sí,
molt.
Sí, sona bastant. Al final, el mindfulness no és més que consciència plena, en el sentit de que literalment significa això en anglès. I també va molt relacionat amb tot el que dèiem de potencialitats, limitacions, ser conscient del que està passant aquí i ara, no? Al final, el que ha de ser, o el que hem d'aconseguir és que el passat sigui part de l'ahir i que no sigui una font de culpabilitat i angoixa. I que tampoc el futur no ens atordeixi, sinó que sigui simplement una cosa que vindrà, però que no ens preocupa, no? Que no ens crea incertesa, que no ens crea preocupacions. Al final, el que hem de fer és acceptar les experiències tal i com se'ns presenten en el nostre dia a dia, en cada moment, i intentar treure el major profit d'aquestes experiències. Mm-hmm. Al final, el mindfulness no és més que gaudir dels petits detalls i de la capacitat de sorprendre'ns davant del que ens dona la vida. Vindria a ser. Aquesta frase m'ha quedat molt així, molt rimbombant. Però sí, al final el mindfulness el que busca és una mica això, no?
I el fet de l'objectivitat, què té a veure?
Bueno,
amb aquesta capacitat?
Al final, l'objectivitat el que busca, o quan busquem l'objectivitat, el que busquem és que tot el que estem fent a les nostres vides s'apropi com a la realitat, no? Llavors, per poder superar problemes o superar situacions difícils, quan més allunyats estem de la realitat d'aquest problema, potser sembla una mica contraintuitiu, però és així. Quan més allunyats estem d'aquesta realitat, més difícil serà que podem trobar una solució que sigui adaptativa, és a dir, que sigui bona, que ens ajudi a sortir de...
Que sigui real.
Que sigui real, si no valga la redundància. En el sentit que ens ajudi a poder sortir d'aquesta situació en la que ens trobem. També és cert que buscar l'objectivitat és molt complicat, en el sentit de que al final la nostra realitat està plantejada per moltes variables i tenir-les totes presents en tots els moments que ens toquen viure és complicat. Per això diem que busquem l'objectivitat.
Bueno, vindria a ser una mica intentar tocar de peus a terra, no? Assumir aquesta realitat tal com és i...
I en funció d'això, actuar.
Sí, senyor.
En funció d'això, actuar. Sí, totalment.
També diuen que és molt important la gent que tenim al voltant, el nostre entorn.
El nostre entorn.
Més proper,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Per què?
Totalment. A l'envoltar-nos de persones positives ens permetrà poder actuar d'una manera resilient. Per què? Perquè aquestes persones ens generaran una confiança i un teixit associatiu que ens permetrà, davant de segons quines situacions, tenir la força per poder superar-les, no? Aquestes situacions. Es parla molt també de que últimament, aquests conceptes que surten així, vampirs emocionals, no? Les persones que estan a prop teu...
Xuclen l'energia, no?
Xuclen l'energia a nivell emocional i demés. Normalment la persona resilient sap detectar aquest tipus de perfil de persona i, diguem que no s'apropa tant a aquesta gent, que sap que realment en el moment en què ell necessiti, en què necessitem aquest ajut o aquest suport de l'entorn, doncs potser no hi podrem comptar, no? Perquè aquestes persones tenen tants problemes elles mateixes, no? Els típics vampirs que et xuclen l'energia que després no et poden donar quan tu necessites. Llavors, al final... És superimportant, tant i com que un pugui ser objectiu, realista, optimista, que tingui confiança, tan important és això com també envoltar-nos de persones que també en tinguin aquest perfil, no? Perquè al final és el que crea aquest teixit que ens ajudarà a tirar endavant.
I què hi fa el tema del control? Aquesta necessitat...
El tema del control...
Que tenim moltes persones, no?
El tema del control és complicat, més que res, perquè és difícil cedir el control, no? O sigui, el control és una cosa que tothom més o menys practica, al final, perquè tu vols controlar part de la teva vida. Quin és el problema? Que hi ha coses que no es poden controlar. Hi ha situacions que són total i absolutament incontrolables, i quan parlem de situacions difícils, el que vindrien a ser les situacions aquestes que comentàvem al principi del programa passat, que ens produeixen o que ens donen l'oportunitat, diguem-ho així, de ser resilients, si optem pel control en comptes de l'acceptació, no? No podrem sortir d'aquestes situacions, perquè realment són situacions on nosaltres no controlem res del que ens passa. Llavors, per poder ser resilients hem de saber gestionar aquest control o saber no tenir el control de les situacions en què estem i, tot i així, poder seguir amb el que estem fent, amb la nostra idea, i tirant endavant i veient els problemes com possibilitats, no com a problemes.
I el que també ens ajudaria seria, precisament ser flexibles.
Totalment, no? Molt relacionat amb tot el tema del control, és la flexibilitat. Ser flexible abans dels canvis ens permet adaptar-nos, no? Adaptar-nos en funció del que ens està passant, no? Si jo tinc un plan molt establert del que vull fer amb la meva vida, però en el moment en què, pel que sigui, la vida em diu no, aquest plan no serveix, i em fa un toque, com sigui, si jo no tinc la capacitat d'adaptar el meu plan de vida al que m'està dient la meva vida, al que està passant a la meva realitat, doncs segurament no pugui tirar endavant amb la meva vida i tindré... Doncs problemes relacionats amb aquest aconteixement, no?, que m'estarà marcant la dificultat que, de la que parlem, no? El tenir la flexibilitat per poder adaptar-nos a les coses que ens diu la vida i poder tirar cap endavant, doncs és bàsic també per buscar la resiliència.
Estem ja en els últims minuts. Intentarem a veure si és possible tancar el tema. Hi ha tres aspectes més. No?
Podríem dir el que és la tenacitat, el sentit de l'humor i el saber demanar ajuda. La tenacitat per què? Perquè hem de tenir la capacitat de, tot i que al principi les coses no surtin com nosaltres volem, poder seguir treballant i poder seguir tirant endavant, confiant en les nostres capacitats i poder aprofitar el que ens està passant per tirar endavant. Tot això, si no es fa sense un sentit de l'humor o sense un punt de vista una mica així com aprofitant el que hi ha per viure i per riure, doncs difícil, no? Al final les persones resilients es caracteritzen per ser persones que, tot i que han passat per moltíssimes coses molt complicades, tu quan les veus et transmeten, doncs, unes ganes de viure i una capacitat de poder gaudir la vida que les caracteritzen, no? I et marquen. Tot i que, jo què sé, hagin tingut moltíssims problemes, doncs saben veure el bright side of life, diríem en anglès. I per últim, el saber demanar ajuda.
Jo crec que és l'última, però és una de les més importants, també.
Totalment. Clar, saber demanar ajuda va també molt relacionat amb poder tenir un entorn que et pugui donar aquesta ajuda. Però tot i que tu tinguis aquest entorn, si quan tens un problema no saps aixecar el braç i dir «Ei, necessito ajuda», doncs difícil serà que puguis superar, sigui quina sigui la situació que estiguis vivint, no? Llavors, això pues, és bàsic. I les persones resilients doncs no tenen cap mena de por en demanar ajuda quan ho necessiten. I, bueno, això seria com el primer pas, no l'últim que estàvem comentant, però sí que un dels passos com més importants per poder, doncs, començar a practicar el que és la resiliència.
Molt bé, Andrés, hem arribat al final de la secció per avui, però t'esperem la setmana que ve.
Molt bé, aquí estaré.
Gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia.